Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. No hi ha manera d'aconseguir un mínim d'estabilitat al Barça. Ara que l'equip fa la sensació que comença a funcionar, que acaba d'aconseguir una victòria convincent davant d'un bon rival, que torna a estar en zona Champions, que acaba de tancar un complicat mercat d'hivern amb incorporacions que poden ajudar, ara que el club està a més a punt d'anunciar un acord de patrocini potent, que reportarà al club prop de 280 milions en 3 anys, per fer una bona notícia també en l'àmbit econòmic, doncs va, ja ens trobem aquest matí amb l'anunci de la renúncia de la que havia de ser la figura clau en el pla estratègic que ha de treure el Barça de la delicadíssima situació econòmica en la que es troba. Ha renunciat al CEO Ferran Reverter, només 7 mesos després d'aterrar al club. Diu la versió oficial que per raons personals i familiars, però el motiu de la renúncia és que durant aquests mesos hi ha hagut discrepàncies amb el president Laporta sobre la gestió del club. La veritat és que quan hem vist a Ferran Reverter exposar públicament aspectes diversos de la situació del club, la sensació que transmetia era de rigor i de fiabilitat. Tenies la sensació de que el club a nivell econòmic estava en bones mans. Per tant, en una setmana en la que les bones notícies s'imposaven al Barça, arriba aquesta renúncia de Reverter, que per mi és una molt mala notícia, perquè la lectura que faig és que no acabem de deixar fer els executius i que el model que s'imposa una vegada més és el presidencialista i que aquesta no és la millor manera de funcionar com ha quedat demostrat. De seguida parlem d'aquesta renúncia de Reverter que ha sacsejat l'actualitat del Barça. Estem en la setmana del derbi, un derbi al que el Barça arribarà amb bones sensacions esportives, tot el contrari que l'Espanyol, que ahir va tornar a perdre 2-1 a Sant Mamés, deixant una vegada més males sensacions. Un punt de 12 porta l'Espanyol en els 4 últims partits. L'única nota positiva del partit d'ahir, la bona actuació de Vilena. En el seu debut, amb la samarreta blanca i blava, va marcar i va deixar detalls de bon futbolista. De fet, va ser el millor de l'Espanyol sobre la gespa de la Catedral. El Girona ha renovat el jove extrem Òscar Ureña fins al 2025. En bàsquet, l'Albert Díez ens explicarà que gairebé segur Corey Higgins haurà de passar pel quiròfan per solventar la fascitis plantar que arrossega. Això farà que Dante Exum ampliï contracte fins a final de temporada. Sentirem també a Marc Márquez en la presentació d'Onda a un mes perquè arrenqui el Mundial de MotoGP a Qatar i aquesta propera matinada entra en acció Caral Castellet en la classificació del Halfpipe als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esportscope que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: on creieu que el Barça acabarà la Lliga? Creieu que serà campió el 13%, que acabarà segon, el 23%, que ho farà en zona Champions, la majoria, el 48%, i que estarà fora de la zona Lliga de Campions, només el 16%. En clau espanyol, tornem a preguntar si creieu que l'Espanyol patirà per salvar-se. Creieu que sí que patirà la gran majoria, el 65%, que no el 35%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Converti ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I saw the life
No hi ha manera, no hi ha manera de tenir tranquil·litat al Barça, ara que la situació esportiva sembla que començava a remuntar i que estàvem pendents de l'anunci del nou patrocini amb Spotify. Arriba aquest matí aquesta impactant notícia, per mi, repeteixo, molt mala notícia, que és la renúncia de Ferran Reverter, l'home que ha dissenyat el pla estratègic per treure el Barça del pou econòmic en el que està. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
I també amb el Víctor Navarro. Què tal, Víctor?
Bona tarda als dos.
Bé, Helena, la notícia la feia oficial al Barça a les 11 del matí, aproximadament.
Sí, comunicat del club per anunciar que Ferran Reverter renuncia al càrrec de director general del Barça, al·legant motius personals i familiars. La decisió, segons explica el club, li ha comunicat avui al president Laporta, i la renúncia serà efectiva quan incorporin a un nou director general que el substitueixi. Ferran Reverter, hem de recordar, que ha estat un dels fitxatges estrella de la nova directiva, un dels homes forts de Laporta. Arriba a l'estiu al Barça l'1 de juliol, tot i que és el fitxatge es produeix al març amb la victòria electoral. I en aquests mesos ha liderat, recorda el comunicat, el projecte de transformació del Barça i el pla estratègic des de l'arribada a Laporta el 2021 fins al 2026. Ha aconseguit reestructurar el deute, l'aprovació a l'Espai Barça, rebaixar la massa salarial. L'altre dia el president ens donava xifres, 159 milions d'euros en temps rècord. Va ser també, juntament amb Mateu Alemany, qui viatja a Manchester per negociar i tancar el fitxatge de Ferran Torres amb el City. Ha tancat acords amb nous patrocinadors. El tercer i penúltim paràgraf d'aquest comunicat cita entre cometes un escrit de Ferran Reverter on agraeix la confiança a Laporta, el seu entusiasme, el seu lideratge per tornar, diu, a posicionar el Barça com a líder mundial, però insisteix Reverter que decideix apartar-se per centrar-se en els seus projectes personals i familiars pels que va tornar a Barcelona ara fa un any d'Alemanya.
Molt bé. Víctor, com diu l'Helena, el comunicat oficial parla de raons personals i familiars, però estem davant d'un eufemisme. Reverter plega perquè no s'entén amb Laporta, així de simple.
Exacte, aquest és el titular i l'explicació, tal com has dit. Esportscope s'ha posat en contacte amb fons de la directiva, d'executius, de gent que treballa al club i és propera al president del Futbol Club Barcelona, i el que expliquen és que ahir esclata el que ja venia, el que ja s'havia produït durant uns mesos, que és aquesta desconfiança entre el president Joan Laporta i entre el director general del club, Ferran Reverter. Joan Laporta crida Ferran Reverter al despatx, li explica que nota que ja no hi ha aquesta confiança mútua. Ferran Reverter també ho reconeix i al final decideix Ferran Reverter, decideix dimitir. Joan Laporta accepta aquesta dimissió perquè sabia que no hi havia futur en aquesta relació laboral i professional entre les dues parts, i accepta aquesta renúncia. És important remarcar que a l'acceptar aquesta renúncia, evidentment, Ferran Reverter no cobrarà una quitança al final, no li han de pagar res perquè és Ferran el qui marxa, però això sí, com a director general del club i com a professional que és, el que vol és ajudar el club fins que trobin un altre director general, un altre CEO, com es diu avui dia. Així que estarà el club, com deia l'Helena i com remarcava en el comunicat, estarà el club fins que tingui un substitut. És tot una desconfiança mútua, és el resum de tot. No té res a veure amb aquest acord de patrocini, però l'acord de patrocini, evidentment, era l'últim punt on van discrepar el president, però no és el motiu real, és aquesta discrepància, i que portaven mesos per la manera de gestionar el club, no s'entenien, i al final el que vol Joan Laporta és una figura més semblant al que tenia en el seu primer mandat amb Oliver, amb el que recordareu tots, doncs, que era el director general del Barça al primer mandat de Joan Laporta, i és el que vol el president, una figura lleial, una figura en la que confia, i no la tenia en Ferran Reverter. Ferran Reverter se n'adona i ha decidit marxar del club ara. En aquesta setmana coincideix amb l'acord aquest de patrocini, però la raó, com has dit, Joan, és aquesta desconfiança mútua entre el president i Ferran Reverter.
Perfecte. Aquest acord amb Spotify, com dius, Víctor, és una discrepància més, no el motiu principal, però és un acord que s'ha de fer igualment oficial ben aviat, no?
Sí, avui no estava previst que es fes. La realitat és que, clar, no estava previst perquè avui havia de sortir això. Ahir Joan Laporta i el Ferran Reverter van comunicar-ho als empleats, als treballadors del club. No es farà oficial avui, però sí aquesta setmana, aquest acord per tres temporades amb Spotify. Un acord que inclou, és un megacord realment, perquè inclou posar el logo de Spotify a la samarreta del primer equip, el pit on està Rakuten, pagant el triple del que paga Rakuten fins ara, però a més també estarà aquest del logo de Spotify a la samarreta d'entrenament i aconsegueixen el que s'estava negociant, que ahir us explicava amb Sportscope, que també el nom de Spotify aparegui al rètol del Camp Nou, serà el títol comercial, el cognom comercial del Camp Nou. Per primera vegada el Barça farà aquesta acció, com ja fan altres clubs, com el Bayern de Múnich o l'Arsenal, i tot això reportarà uns 90 milions d'euros, encara que és veritat que potser és una miqueta menys, però és una xifra en la que es treballa el Futbol Club Barcelona. Tota aquesta xifra és per temporada, uns 90 milions d'euros per temporada, i evidentment ajudaran els comptes del Futbol Club Barcelona i a l'economia que està malmesa al Barça actualment.
Molt bé. Volem comentar tota aquesta informació amb un especialista en la matèria econòmica, que és el Marc Menchen, director de Tu Playbook. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, i tu? Sorprès per la notícia, Marc?
Sorprès pel timing. Jo sempre fa temps que, i com que tinc missatges que podien atestiguar, jo fa temps que ja que Reverter no arribaria al mes de juny, i s'ha confirmat, perquè hi havia una tensió allà latent des de fa mesos, que sembla ser pues, que tot el tema de Spotify ho ha acabat rebentant.
Sí, sí. Segurament aquesta ha estat la gota que ha fet vessar el got, però les discrepàncies de Reverter amb Laporta, amb el model de gestionar el club, venen de fa mesos, no, Marc, o què?
Sí, al final és o sigui, hi ha hagut coses molt concretes, tema Superliga, tema CVC, amb el que això ha implicat la relació amb la Lliga. Després tens tot el tema de... El Reverter va fer un comitè de direcció, jo diria que prou fort, amb gent de perfil alt, però que després hi ha hagut de tragar en determinades incorporacions a l'organigrama, pues que tots, d'alguna manera o d'alguna altra, tenien algun vincle personal o professional amb el Joan Laporta, i ja l'última pues, sembla ser pues, bueno, aquests canvis en la marxa de Spotify que s'han fet a última hora i aprofitant que el Reverter estava viatjant als Estats Units negociant el finançament de l'espai Barça, pues, ja sembla que clarament pues, escolta, confiança cabrada, per tant matar el tema i fora.
Sí, sí. Dit gruixut i ràpid, que no s'han entès Ferran Reverter i Laporta.
Vale. No, jo crec que no, i al final és una... És una constant i per mi és una demostració més de quan parlem dels problemes de governança que té el Barça, perquè precisament una de les coses que li van jugar a Joan Laporta és que si bé venia amb una junta directiva una mica fluixa en quant a perfils i noms i trajectòria en el món de l'entreteniment i de l'esport que podien tenir, sí que en canvi estava construint un comitè de direcció amb un perfil fort encapçalat per Ferran Reverter. Això està molt bé si cadascú assumeix quina és la seva funció i, per tant, no hi ha interferències en les parcel·les de cadascú al moment en què, i sempre passa, hi ha membres de la junta directiva que volen tenir més poder en la presa de decisions perquè han avalat, perquè jo no porto el president i, per tant, vol tenir l'última paraula. Al final, això genera una fricció que, si no la saps dominar, pues acaba patant, però, bueno, recordem que això ja passa amb un partit similar que va tenir el Barça en l'època de Sandro Rosell, amb l'Antonio Rosic, sí, que també al final va acabar sent cessat perquè la junta directiva no el volia, perquè era un home de conviccions fortes i que no es deixava manar per la junta.
Clar. Sí, és que estem parlant, tu ens diràs, Marc, però d'un executiu de molta vàlua, que jo crec que ha donat les vegades que l'hem vist públicament una imatge de rigor i de competència total, està fora, i clar, si tu confies en un executiu, l'has de deixar fer, i tenim la sensació de que una vegada més s'imposa aquest model de gestionar el club presidencialista que és evident que no ha funcionat els darrers anys.
Bueno, aquí està el... Aquí està el tema, que del perfil que vam veure al principi de mandat a el que ha anat evolucionant, doncs, bueno, ha canviat ha canviat molt, inclús, no sé, si hi ha hagut coses que, bueno, s'han anat tirant entre ells les culpes de les coses en privat en algunes qüestions, i jo crec que al final, quan és president, i és que és humà, i jo per això sempre dic que el model de governança del Barça no l'arreglen les persones que puguin, perquè al final és un tema humà, i llavors, al final, si ets president, vols manar. I de fet, sempre es diu, no, que quan Jaume Giró també acaba saltant abans d'entrar, ja també és per una qüestió de competències i responsabilitats entre membres de la Junta Directiva. Llavors, això, fins que no ho resolguis, doncs continuaràs tenint situacions com aquesta en les que professionals, també per tot en fora, semblen gent molt vàlida que porten valor, doncs acaben decidint preferint plegar per no veure's inmiscuits en tot això.
Marc, aprofito per preguntar-te per l'acord de patrocini entre el Barça i Spotify, que està a punt de fer-se oficial. 280 milions en 3 anys, què et sembla? Què et sembla l'acord?
Bueno, és que ja estan sortint xifres que ho rebaixen a fins a, i remarco el fins a, 75 milions d'euros per temporada. Jo, les xifres encara per això no parlar, fins que no sapiguem quines són les reals, perquè hem vist de totes aquestes setmanes. A mi aquesta de 75 milions em sembla més sensata respecte a el que es parla al mercat i el que es veu, i aquí jo novament crec que el Barça es va equivocar amb el radar, perquè a mi 75 milions d'euros, encara que sigui la del primer equip masculí, la del femení, els fets del Reis del Camp Nou i la roba d'entrenament, a mi 75 milions d'euros en aquells moments em sembla un bon acord. El problema és que com que tu has estat venent aquestes setmanes, que si tenies ofertes de 80 milions només per la samarreta, que això serà el millor acord de la història del club. Al final, tens aquest problema de que un molt bon acord l'hauràs d'inflar d'alguna manera per poder mantenir aquest discurs que estàs fent. Jo els 100, quasi, o 90 i pico milions que sortien ara a nit no me'ls crec. Aquests 75 que surten ara sí que els dono més credibilitat, perquè enquadra més amb... Bueno, primer perquè la cita de l'any m'han desmentit, i després perquè aquest 75 sí que em sembla una aproximació més real al valor de mercat que pot tenir avui el Barça.
Clar, 75 milions anuals per tots els conceptes dels que estem parlant. Clar, si això ho aconsegueixes vendre de forma segmentada, no trauries més? Marc, entenc que és delicat, amb la situació econòmica en la que estem i tal, però
bueno,
si negocies per una banda...
La situació sí. Del mercat, en el moment en què tu parteixes de que el valor de la samarreta del Barça són 30, perquè és el que es van acceptar per aquesta temporada, i que la situació esportiva del club és la que és, o sigui que ara avui de moment, o sigui, la marca que ha signat sense saber si l'equip jugarà ara la temporada vinent de Champions League, encara que està en posició per fer-ho, però que està en una situació de dubte que no era normal al Barça. Sí. Aquest dubte de si el Barça passarà a la Champions League l'any vinent, si el Barça passarà a una fase de grups, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, si tu mires per separat, evidentment, la lògica diu que pots treure més diners. També hem de posar en quarantena el que la samarreta del femení eren 3,5 milions d'euros. Pues, sempre se'ns va vendre el patrocini de Stanley, eren 3,5 pel femení, però és veritat que al final són 3,5 per la samarreta del femení, però sobretot per la presència, la televisiva del Camp Nou i tota l'activació del primer equip, perquè el que no ens podem creure és que la samarreta del primer equip femení del Barça val més que la del Betis a la primera divisió espanyola de futbol, per una qüestió molt simple, que és l'audiència que té una competició i altra, no només de l'estat espanyol, sinó a nivell global.
Molt bé. Marc Menchen, estarem en contacte. Gràcies per il·luminar-nos una vegada més, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu.
Igualment, Marc. De seguida li demanem l'opinió també del tema al Toni Freixa.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
3:24, tenim el Toni Freixa. Toni, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No hi ha manera de tenir tranquil·litat aquest club, eh?
Sembla que no. I més en una setmana que diumenge vam fer un gran partit i han arribat uns fitxatges en aquest mercat d'hivern que sembla que ens il·lusionen i, a més, semblava que estaven a punt d'anunciar un acord de patrocini i que tot eren bones notícies. Aquesta notícia no és gens bona, no?
Sí. Què és el primer que has pensat quan has vist el titular o t'has enterat de la notícia, de la renúncia de Reverter?
M'he quedat molt sorprès perquè el mandat d'aquesta junta directiva que va guanyar les eleccions encara no fa ni un any, tot just comença, no?, com qui diu, i la figura del CEO sempre és una figura estratègica, capdalt, decisiva per organitzar el club i tots els executius, diguéssim, o tot el personal que està contractat, i queda escapçat, no? És un projecte que d'entrada, la planificació no era aquesta, òbviament, i això suposa un daltabaix. Primer per la sortida d'un professional que ha demostrat la seva competència i la seva capacitat al poc temps que l'hem vist al front del seu càrrec. I després perquè s'ha de trobar un substitut i perquè s'ha de reparar aquesta destrossa, no?, que avui s'ha produït. O sigui que una molt mala notícia.
Clar, és que estem parlant de la persona que dissenya el pla estratègic que ha de treure el Barça de la situació econòmica delicadíssima en la que està i plega.
Sí, a més, et diré una cosa. A mi això dels motius personals i familiars i
això és un eufemisme.
O el tema de les discrepàncies. No, és que hi ha discrepàncies. O sigui, hi ha arribat un punt que el Barça, malauradament, i en els últims temps, plou sobre mullat. Hi han passat tantes coses i portem darrerament fent notícia en àmbits que no són els que els socis del Barça voldrien, que són estrictament els esportius i per guanyar títols, sinó els jutjats i per motius extraesportius, que jo crec que els socis del Barça ens mereixem alguna cosa més que un comunicat acadèmic de motius personals i familiars, no?
I la sensació, Toni, és que no deixem fer els executius, que són els que en saben, i que ens veiem abocats novament al model presidencialista de portar el club.
Sí, és aquesta particularitat que té el Barça de ser un club, és a dir, una associació, en què els socis escollim el nostre president i la nostra junta directiva, que són els que tenen la responsabilitat de gestió segons la normativa aplicable en matèria esportiva de la Generalitat, que fins ara fins i tot havien d'avalar, a partir d'ara ja aquesta qüestió de l'aval de moment ha desaparegut, però que fins ara havien d'avalar, i això s'ha de congeniar, tota aquesta responsabilitat personal que tenen els directius, amb el fet que tu comentes, encertadament, que, home, els professionals que contracta el club, que són els que estan en el dia a dia, que són els que viuen al club amb una jornada laboral estàndard i fins i tot més enllà d'una jornada laboral estàndard, també han de tenir aquesta competència de que els seguim una mica, no?, de que ens refiem del seu criteri i que al final la junta directiva i el comitè de direcció funcionin d'una manera molt, molt, molt consensuada, no?, i molt de la mà. En el moment en què un tira cap una banda i l'altre tira cap una altra, pel motiu que sigui, que és el que no coneixem, és quan es produeix la trencadissa, no?
Sí, és llàstima perquè jo no el conec, ni personalment ni em veig capacitat per jutjar la seva vàlua professional, però perquè l'havíem vist en les seves intervencions públiques, Reverter, com a mínim transmetia una imatge de rigor i de ser una persona molt competent, no? La sensació, no?, de que estava el club en bones mans des del punt de vista econòmic.
Jo, a més, et diré que el conec personalment, el conec des de fa temps, i l'he conegut en el seu àmbit professional anterior, a més, l'he conegut personalment. Puc explicar que hem anat amb un grup nombrós de gent a diverses finals junts i he viscut amb ell també el seu barcelonisme, que crec que això també és molt important per un CEO, eh? O sigui, el CEO del Barça ha de ser algú que entengui el que és el Barça i Ferran Reverter ho entén a la perfecció. A part d'aquesta gran capacitat professional que, com molt bé dius, i estic d'acord, ha estat demostrant durant tot aquest temps. Per això dic que és una molt mala notícia. O sigui, és una molt mala notícia en qualsevol cas que es produeixi una sortida del CEO del Barça, però en particular de Ferran Reverter, encara més, perquè jo estic d'acord aquí, jo sempre, el propi president Laporta ja li vaig dir, la figura de Ferran Reverter i la figura de Mateu Alemany són dues figures executives de molt pes i que els socis del Barça ens deixaven molt tranquils de que el club estava en bones mans en aquest aspecte. No?
Doncs avui ha perdut una d'elles. Toni Freixa, gràcies per atendre'ns, anem parlant, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge virtual que es pot convertir en realitat. El Camp Nou tindrà cognom a la façana de l'estadi Lluirà Camp Nou Spotify. Una marca controvertida i no només per especular amb la dimissió del CEO del Barça Ferran Reverter, sinó perquè han mantingut un podcast antivacunes conduït pel comediant Joe Rogan. A partir d'aquí, el compositor Neil Young va retirar tot el seu repertori de la plataforma Acció Secundada per altres quatre cantants més com Johnny Mitchell, Crosby, Stills i Nash, que han demanat a la seva discogràfiques que eliminessin també les seves gravacions. Spotify, futur cognom del Camp Nou, veia com el passat dijous, dia 3, queien les seves accions a Wall Street, la més gran des de que va començar a cotitzar en borsa. Sigui com sigui, Spotify es pot convertir en la marca, en la imatge que lluiran els jugadors del Barça i el DNI del Camp Nou. La música que acompanya a la imatge d'avui és Shape of You, la més escoltada a Spotify.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Shape of You.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deixem de mirar, gràcies, Oli, per un moment als despatxos. De seguida hi tornem sobre el tema amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico, però mirem un momentet, Helena, a la gespa, que l'equip avui fa festa, però alguns dels lesionats han estat treballant avui a la ciutat esportiva, entre ells Eric García, que estarà okay pel derbi, no?, en principi.
Sí, sí, ell treballa amb aquest objectiu. Ahir ja va fer part de l'entrenament amb els seus companys, es troba bé, té bones sensacions, per això ha aprofitat per seguir amb la seva recuperació en aquesta recta final i ha anat a la ciutat esportiva, tot i que Xavi els ha donat dia de festa avui i demà. També ha anat a seguir amb la seva rehabilitació Sergi Roberto en el dia de descans, encara que fins a finals d'abril no està previst que torni.
Escolta, i un cop s'ha tancat el mercat de fitxatges, el Barça ha d'atacar un parell de renovacions importants i prioritàries, que són les de Gavi i Araujo. Com estan aquestes situacions?
De moment continua, Joan, Mateu Alemany al club i treballant en aquestes dues renovacions claus. La de Gavi ja t'explicava el 20 de gener que avança en molt bona direcció i que està a punt de signar fins al 2027. Se'l blindarà, és la intenció del club, amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, dels 50 als 1.000 quilos, i l'acord està molt a prop, pendent d'una última reunió on s'han de tancar uns detalls, els famosos serrells dels que parlem, però des del seu entorn, ja et dic, fa 3 setmanes que em diuen que tot està molt ben encarat. La d'Araujo, que és titularíssim i és un dels que menys cobra la plantilla, no arriba al milió d'euros, cobra uns 900.000 euros. El tempten des de la Premier, el Manchester United i el Chelsea, que li ofereixen el doble, com et pots imaginar, els seus agents. Però el club, el Barça, confia en la paraula d'Araujo, que els hi ha deixat clar la seva voluntat de quedar-se i renovar perquè diu que és molt feliç aquí. Per tant, no creuen que faci com Dembélé, que li prometia a Xavi que es quedaria i després doncs els va deixar sense signar la renovació. En Araujo sí que confien. Per tant, estan esperançats en que en les properes setmanes tinguem bones notícies d'aquestes dues renovacions que consideren claus pel present i pel projecte del Barça. Gavi i Araujo.
Magnífic. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
De seguida el debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim el debat a les 3:33 amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. No hay manera, Emilio, de tener tranquilidad en este club y cierta estabilidad. Hay que comentar la renuncia de Reverter.
Bueno, a ver, yo creo que es un golpe tremendo. Sé
que el club está tratando por todos los medios, incluso con llamadas del propio presidente, decir que es de mutuo acuerdo, que bueno, que Reverter se ha llevado más de una sorpresa en cuanto al gran trabajo que hay que hacer. Bueno, no sé. Realmente de que nos creamos la versión oficial de que, bueno, de que regresé a Alemania para estar con mi familia, bueno, no sé, yo creo que son unas milongas increíbles. Más bien da la sensación de que este señor, que viene de un mundo absolutamente aparte, en ese sentido quisiera recordar, porque ahora todavía esas palabras cobran mayor renombre y mayor ruido, que fueron las palabras de Eduard Romeu, el vicepresidente económico que trabaja codo a codo con Reverter, que en la presentación del Forensic dijo: así es como se trabaja en el fútbol, estas son las cosas que se hacen en la gestión del fútbol, esto es lo que tenemos que cambiar. Yo realmente creo que Reverter se ha llevado las manos a la cabeza, ha dicho: yo no me veo con coraje de llevar una compañía, una empresa de esta envergadura, con todos estos amiguismos y todas estas maneras de comportarse de forma rara, de forma poco acorde con los cánones que rigen a una gran compañía, y se ha ido. También es verdad que supongo que por desavenencias de gestión y de manera de llevar el club de Joan Laporta, y han llegado a un acuerdo, y este señor, como es un gran señor, se quedará aquí el tiempo que haga falta hasta que llegue el nuevo COE, que no sé qué es peor, si que se vaya mañana o que todavía esté ahí, porque ya me dirás tú el caso que le van a hacer sabiendo que se va a ir, pero bueno.
Miguel, ¿qué dius?
Doncs observant la qüestió en certa preocupació, o molta preocupació, em fa l'efecte que és com si hagués tornat a marxar Messi, aquesta vegada des del despatx. I el primer que em ve al cap és preguntar-me si això acabarà aquí o tindrà continuació, donat el vincle personal i metodològic, diguéssim, del vicepresident econòmic amb el CEO del club. Si la qüestió... Bueno, ara jo per la meva part només conec versions, no conec de primera mà la posició del president o la del mateix Ferran Reverter. Per tant, no puc atrevir-me a dir grans coses. Si és pel to presencialista de la gestió de Laporta, bé, bueno, això era una evidència absoluta que la coneixia tothom. És a dir, que si no vols tenir problemes de relació amb la gestió en Laporta, no vagis amb el seu equip, perquè Laporta és així. Una altra cosa és que hi ha hagut diferències amb la contratació de personal, com sembla apuntar-se des de diferents llocs, que hi ha hagut diferències amb la negociació amb l'espònsor principal del club i sobretot amb el que fa referència a l'Espai Barça. En tot cas, valorar la capacitat de crítica personal del CEO, perquè presentar la dimissió mai és fàcil, i marxar del Barça mai és fàcil, i fer-ho després d'estar 19 anys treballant per una empresa a Alemanya, quan només portes 7 o 8 mesos al Barça, li dono un valor d'honorabilitat important. Però insisteixo que és una situació que em preocupa, i molt, perquè no sé si acabarà aquí o tindrà continuació.
Ja. A ver, Joan, aquí hay una cosa que es evidente, como dice Miguel. No conocemos versiones oficiales, verdaderas, y no las conoceremos, porque el señor Ferran Reverter, con el perfil que muy bien ha definido Miguel, no va a contar nada, ¿vale? Entre otras razones, porque supongo que además todos estos grandes ejecutivos tienen unos contratos de confidencialidad que no tenemos mismos, pero es que no lo contará, porque si Reverter se va, por lo que ha visto, por lo que ha oído, por las dos botellas de vino del vicepresidente de 700 euros en el Staff de Alemania, o porque no le gusta negar, ni las va a contar, y evidentemente el club va a explicar todo eso. Ahora bien, hay una cosa que es evidente y que es cristalina y que no deberían de tomarnos por tontos, en el sentido de nadie se cree la declaración del señor Reverter. Nadie se cree que alguien que regresa de Estados Unidos de negociar 1.500 millones de dólares o de euros, al día siguiente escribe una nota y dice que se va del club porque quiere estar con su familia.
No, no,
y,
claro.
De verdad, en serio. O sea, por favor, ¿no? O sea, no es creíble. Por lo tanto, si no nos explican la verdad, que no nos la expliquen, pero la verdad es que un señor que ha sido, que esa es otra, no sé qué hacemos con todos los elogios que desde Laporta hasta Romeu, hasta todo el mundo, ha hecho en las distintas presentaciones de due diligence, de todo tipo de, digamos, de presentaciones económicas, diciendo esto es un, que por fin tenemos a un gran ejecutivo al frente, que es verdad, además. Pero claro, eso se ha acabado a los suspensos.
Sí, sí. Home, jo crec, Miguel, que al final el tema, el detall segurament no el sabrem, però està molt clar. Vull dir, al final és la confrontació entre models de gestionar el club, el presidencialista o el deixes més en mans dels executius, que jo crec que és el que li fa falta al Barça ara i que una vegada més no podrà ser així.
Ja, però és que, Joan, això no niega la porta. Bueno. Eso lo va a negar una porta. La porta lo que va a contar es que este señor igual no tendrá valor de decir que se ha visto superado por la situación de lo que es el fútbol y su manera de gestionar y los problemas de que atañen al día a día y que se va. O sea, es decir, bueno, insisto, es que no contarán la verdad.
Sí, Miguel, digas.
Yo insistiría en la teoría que está preliminar de la qüestió, dient que si només és un problema de diferències insalvables amb el model de gestió, pues a mi m'assembla bé. El que s'ha presentat a les eleccions és Laporta, no Reverter, per tant plegue. Una altra qüestió, insisteixo, és que hi hagi un munt de coses o un munt d'arguments suficients per explicar des de la distància i sense cap tipus de partidisme la raó per la qual el CEO plega justament el dia que es filtra o s'informa de que hi ha un acord de patrocini importantíssim per la samarreta i pel cognom de l'estat i per la samarreta de l'equip femení i de l'equipació d'entrenament, i aquest senyor es mostri radicalment oposat a aquest acord. Anirem coneixem, és aviat, però en principi el que jo sí tinc clar és que és una molt mala notícia pel Barça.
Sí, senyor. Ho deixem aquí de moment, senyors. Emilio, Miguel, moltes gràcies,
Bona tarda.
Que vagi molt bé. Seguim.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora Press de Banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara amb la informació de l'Espanyol, que va tornar a perdre ahir a Sant Mamés davant l'Atlètic Club per 2-1. Quique Iglesias, bona tarda.
Pel Pedraga, Batllori, bona tarda.
Sí, noi, perquè és derrota, i a més derrota d'aquelles una vegada més amb males sensacions futbolístiques.
Sí, perquè jo acabava pensant una mica com tu i com el diario que estàvem escoltant-lo, que no sé si és pitjor els dos errors en defensa dels dos gols de l'Atlètic Club a la primera part o la impotència de la segona part. Perquè, escolta, un partit que comença tan bé, amb el gol de Vilena, que és una meravella de gol, i de la primera part que va fer el jugador neerlandès, ens va agradar molt, oi?
Sí, bon futbolista.
Vilena, però al minut 3 i al minut 15 vas perdent ja 2-1 amb dos errors grollers de Diego López, de defensa, en fi, molt malament. Perquè ni tan sols és excusa que hi hagi un mig penal de Valenciaga a la segona part per una mà que té enganxada al cos, però que és descaradament molt clara i que té el club una mica indignat. En fi, Vicente Moreno, i seguim.
Y es verdad que de un tiempo para aquí estamos recibiendo más goles de los debidos para tener más opciones de poder ganar el partido. Entonces, bueno, sí, es una faceta que tenemos que mejorar, ¿no? Sobre todo, como digo, en acciones donde aparentemente debe ser sencillo mejorarlo. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea de mejorar esas acciones, de no cometer esos errores, pero siguen apareciendo algunos errores que nos están costando los partidos, ¿eh?
Jugadors que no estan al nivell, Di Mata, Loren, Embarba, que ahir van fer minuts lamentables a la segona part, sobretot, i Di Mata durant tot el partit. Òscar Gil va veure la groga, es va buidar fins al final, va veure la groga, no serà titular, evidentment serà sancionat el diumenge contra el Barça, ho farà Aleix Vidal des del principi. Penso que al marge de que s'ha d'aturar això i començar a sumar com sigui, i a partir d'aquí créixer, s'ha d'exigir que d'aquí al cap de setmana el president Mr. Chen compareixi per una mica calmar els ànims, marcar un full de ruta d'aquí al final, intentar que l'equip sumi 12 punts ràpidament i a partir d'aquí arribi l'estiu i ja canviem les coses.
Incorporem el Javier de Haro, director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dices?
Pues lo dije ayer, ¿no? Y hace un mes también. Que este equipo está en caída libre. Y ya no quiero hablar del tema de Mata, que ya lo ha comentado el propio Quique.
Te dio la razón, con lo que decías ayer con el partido que hizo.
Llevamos un mes igual. Ahora mucha gente se está dando cuenta de hoy, cuidado. Hace un mes se pudo empezar a recuperar todo, a intentar solucionar los males que teníamos, pero no se ha hecho. En este club hay una dejadez absoluta. Que aquí solo se habla de un resultado, y yo no hablo de un resultado, yo iba hablando de que este equipo va de capa caída.
Es una dinámica.
Claro, es que se huele. Comentaba aquí que de la actitud de muchos jugadores. Ayer en Barba estuvo a punto de marcarse un autogol.
Ostras, sí, qué jugada aquella, que pega un despeje hacia la portería.
Pero eso es de una falta de actitud, de desquiciamiento absoluto. Oscar Gil puede estar mejor o puede estar peor, pero ayer Oscar Gil se pega una panzada de correr, que no lo hizo ni la mitad del equipo, hizo lo que hizo ayer Oscar Gil corriendo. Y luego creo que no sabemos a qué jugamos. Desde hace mucho tiempo. Y un entrenador que lleva 7 puntos este año fuera de casa y se hizo 6 en el Mallorca, es decir, es un tanto por ciento, y llevamos, el propio Vicente Moreno, que creo que lleva un 13% de puntos fuera de casa. Claro, esto es equipo de segunda. Claro, lo salvábamos porque ganábamos en casa, pero ahora que no ganamos en casa, ¿qué vamos a hacer? 12 puntos, es que necesitamos 12 puntos.
Claro, es que esta dinámica, Javi, Quique, se cambia con a veces con un buen partido, un buen marcador, pero es que ahora mira, sí, claro, tienes Barça, Sevilla, Villarreal, que no ves el calendario.
Claro, y el problema es que a lo mejor acabas estos partidos, ojalá no, ganemos el derbi, y se gana el derbi y se perdona todo, pero claro, si tú sales de estos 3 partidos con 0 puntos, es posible, porque los de abajo también son bastante malos, y yo no, ya quito al Levante, pero que si el Cádiz, el Alavés, te hacen 4 o 5 puntos, y te los hacen, ya el descenso lo tienes a 4 o 5 puntos, y te viene el Getafe, y vas al campo del Levante, ojo, y luego te viene el Mallorca, que son equipos que se están jugando el descenso también, y el Tourmalet de arriba lo tenemos, pero luego nos viene el Tourmalet de abajo.
Que es con quien te la juegas, sí.
Claro, y entonces, claro, esta situación, repito, fue bonito mientras duró el día que le ganamos al Valencia. Pero desde el día de la Ponce, que jugamos el partido de Copa del Rey en el Tonalín, que empatamos y ganamos por penaltis, no hemos ganado un solo partido. Y la imagen del equipo es de una imagen débil, endeble. Empezamos marcando y te remontan todos los partidos.
Sí, te remontan ayer además enseguida, con un Atlético con muchos suplentes y casi, no diría que sin querer, pero bueno,
era,
tampoco...
Lo de ayer era un partido de empate de manual, no hubiese pasado re.
Claro, porque además ellos tampoco estuvieron con la intensidad de siempre, jugaban futbolistas no habituales, pero claro, el día de la Ponfe te empata la Ponfe, en el último minuto, penaltis y pasamos, muy bien. En Mallorca perdemos de manera lamentable el partido de Copa del Rey porque no jugamos a nada. El día del Cádiz te remontan. El día del Betis te remontan. El día del Elche ya pasó lo que pasó, ya lo sabemos todos, que en 10 minutos nos liquidan 0-2 y tienes toda la segunda parte para marcar. Uh-huh. El día del Betis te remontan. Ayer te remontan. Y en la segunda parte es que no chutamos a puerta excepto el lanzamiento aquel de Darder, que no sé si se iba fuera o no, pero que toca a Unai y se va a córner. Pero nada más.
Sí.
Y cuando tú ves que los cambios para mejorar eso son David López en barba y Loren, apaga y vámonos.
La dinámica es dolenta, sí. A partir de demà mirem cap al derbi. Javi, Quique, gràcies.
A vosaltres.
Un abrazo, chao.
Que vagi bé. Un apunt del Girona també, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Que tenim renovació, no?
Sí, d'Òscar Ureña, que és una aposta de futur, l'extrem de Figueres, 18 anys, està en edat juvenil, que deixa enrere un any amb regust agradols. Ho dic perquè en el 2021 va debutar amb el primer equip del Girona, però també és cert que es va lesionar a l'octubre i de moment no ha tornat a jugar. Renovat fins al 2025.
Estic molt feliç de l'oportunitat que em van donar pretemporada. La vaig poder aprofitar bé. Estic molt agraït amb el míster, amb el club, per els minuts que he pogut disputar Lliga. Aquesta lesió m'ha fet més fort i ara estic feliç, estic un altre cop entrant amb l'equip a poc i això m'ha fet més fort.
Aquesta lesió a la que refereix Ureña és una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, insisteixo, de baixa des de finals d'octubre, però està al tram final de la recuperació.
I tanquem bloc futbolístic amb un apunt de futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim llista de la selecció espanyola amb 10 del Barça per un torneig de seleccions a Anglaterra.
Sí, senyor, de 23, 10 són del Barça, com és habitual, convocades per jugar a la Arnold Clark Cup, que és un torneig que es disputa a Anglaterra per primera vegada del 17 al 23 de febrer i servirà per mesurar forces de cara a l'Eurocopa d'aquest estiu, precisament també a Anglaterra. Hi van Laitana, Mariona, Patrick Guijarro, Jenny Hermoso, Mapi León, Leila, Sandra Paños, Irene Paredes, Andrea Pereira i Alexia Putellas. Aquesta és la primera edició d'un torneig organitzat per la Federació Anglesa on Espanya jugarà contra Alemanya, Anglaterra i Canadà, algunes de les potències del món. Avui han rebut l'alta mèdica Irene Paredes, ha tornat als entrenaments després de superar la Covid, i també Mariona Caldentey, que han entrat les dues a la convocatòria pel partidàs de demà al camp de la Real Societat, aquell que es va ajornar per casos de Covid a l'equip de Natàlia Arroyo.
Demà en parlem. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Arriba el derbi amb sensacions oposades. Al Barça, positives. A l'Espanyol, negatives. Però cada derbi és diferent. I ho viurem amb la passió de sempre.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de les 9, Espanyol-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quica Iglesias, Josep Maria Minguella, Tomás Guas.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
8 minuts i les 4, un parell de coses de bàsquet, Albert. Sí. Em dius que Corey Higgins segurament haurà de passar pel quiròfan,
sí,
no?
Sí, a veure, aquesta ja era una setmana important pel Barça de bàsquet, més enllà del clàssic de divendres a l'Eurolliga, perquè deia Saruna Jasikevičius que s'han de prendre decisions i el Barça les ha pres. Si no, hi ha un gir radical, dos noms propis, Corey Higgins, de baixa des del 30 de gener per una lesió a la fàscia plantar del peu esquerre, passarà pel quiròfan, insisteixo, si no hi ha un gir radical. Club i jugador han pres la decisió i hem de dir que aquesta és una lesió derivada de la lesió d'esquena que a finals de l'any passat, al mes de novembre, va tenir de baixa Corey Higgins un mes i mig. I com una cosa és conseqüència de l'altra, el pas pel quiròfan de Higgins fa que el conjunt blaugrana renovi a Dante Exum fins a final de temporada. Hem de dir que el Barça espera recuperar Higgins pel tram final d'aquesta campanya. No sé si pel play-off de l'Eurolliga, per la final a 4 si és que el Barça es classifica, o com a mínim pel play-off de la Lliga Endesa. Són dues decisions preses i que s'han de fer oficials els propers dies.
I una cosa més, que el Joventut i l'Ajuntament de Badalona renoven el seu acord de patrocini.
Sí, és un acord important entre l'Ajuntament i el club per renovar aquest patrocini, que tindrà ara una durada de 4 anys per un import total de gairebé 6 milions d'euros. Hem de dir que aquest és el segon contracte que signen consistori i penya. L'anterior es va signar el 2017 i el cost del patrocini és el mateix que l'anterior, que té mèrit en temps de pandèmia, és a dir, gairebé 1,5 milions d'euros per temporada que rebrà de l'Ajuntament de Badalona al Joventut.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Ara toca parlar de motor, toca escoltar Marc Márquez. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Molt bona tarda.
Que s'ha presentat l'equip Honda perquè el Mundial el tenim, el Mundial de MotoGP, a un mes vista, aproximadament.
Sí, aproximadament. Presentació de l'equip Honda con Marc Márquez i Pol Espargaró. El de Cervera espera resarcirse de una mala temporada pasada marcada por la lesión en el brazo y los problemas de la vista que solo le permitieron quedar séptimo en la general del pasado Mundial de MotoGP con 3 victorias, pero quedándose sin puntuar en 8 de los 18 grandes premios. Hace poco, Márquez rodó en Malasia sin buenos resultados y rodará este fin de semana en Indonesia esperando mejorar las sensaciones. De momento, Márquez tiene claro que su condición física y la adaptación a la nueva Honda va a condicionar el inicio de la temporada.
Empezamos la temporada a un perfil bajo. No estoy en el momento de arrasar. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva por todas las lesiones que he pasado, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante. Pero puedo volver a luchar por un Mundial. Las mismas ganas que me han hecho salir de las lesiones pues son las mismas ganas que afrontar este 2022.
Dice que el resto de equipos van muy rápido y que tiene que aprovechar los entrenamientos para seguir progresando, aunque luego las carreras son totalmente diferentes a los test. De hecho, se pone un plazo para ver en qué situación y qué se puede esperar de él de cara al próximo Mundial.
Quan passin les 3, 4, inclús les 5 primeres curses, llavors es anirà veient com està el campionat, qui és el que va ràpid, qui és el que pateix més, condicions diferents, pistes diferents. Crec que allà és on hem de seguir concentrats, treballar, crear la nostra base i tindre paciència al principi. Ho vaig viure l'any passat. Vaig començar que no podia entrar els 10 primers i vaig acabar guanyant curses. Això crec que també ho he de fer servir com a experiència i com a tranquil·litat.
A diferencia de Márquez, su compañero de equipo, Pol Espargaró, ha dicho que está en su mejor momento tras un mal año pasado en Honda y que espera aspirar al título. El campeonato, como comentabas, empieza el 6 de marzo en el circuito de Losail, en Qatar.
Que ja està en marxa des de fa uns dies, són els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín i, Juan, aquesta propera matinada entra en acció Caral Castellet.
És la gran baza espanyola per aconseguir medalla. Passa per la Ryder de Sabadell, que esta madrugada inicia la classificació de la prova de snowboard modalitat halfpipe. Eso significa hacer trucos, saltos, giros en un medio tubo. Castellet parte entre un grupo de favoritas que ella misma sitúa sobre las 12 en una competición muy abierta en la que ha destacado a japonesas, estadounidenses y chinas. Un concurso en el que puede pasar, por tanto, cualquier cosa. No obstante, Castellet asegura que llega al 100% para poder colgarse su primera medalla olímpica, a pesar de haberse quedado en los Juegos sin fisio y sin entrenador antes de comenzar la competición.
A nivel técnico y a nivel mental y de todo, yo creo que estoy en mi mejor momento. Deportivamente me encuentro súper bien en mi tabla, haciendo el todo, estoy realmente disfrutando de cada día que puedo estar en la montaña. Así que sí, yo considero que estoy en mi mejor momento.
La clasificación comienza a las 2:30 de esta madrugada, hora española. Consiste en 2 rondas. Se clasifican las 12 mejores para la final, que se disputará la madrugada del miércoles al jueves, también a las 2:30 de la madrugada.
Gracias, Juan. I acabarem amb una punta atletisme. Gilola, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Que tenim avui al Meeting Internacional de Catalunya, Sabadell.
Sí, per fi, La gran notícia és que la pista coberta de Sabadell recupera aquest aspecte que ha tingut sempre amb aquesta pista multicolor que, recordem, es va haver d'aixecar en el temps de pandèmia per transformar la instal·lació en un hospital de campanya i que va viure l'edició del 2021 del míting al Palau Sant Jordi. Ara torna la prova a Sabadell amb la cita més destacada a Dehena Kasaye intentant batre el rècord del món sots 20 de 1.500 que té Jakob Ingebrigtsen. També destacats els 3.000 femenins amb Carla Domínguez i Carla Gallardo i el triple amb Diana Zagainova. Dues horetes des de 6:45 fins a 9:15 torna l'atletisme a la pista indoor de Sabadell.
Superstar.
Se lo quiero presentar. Es un aro de color. Tiene un nombre singular. Y se llama Hula Hoop.
Aquesta no està a Spotify, eh? No la trobareu a Spotify. Per cert, diu el comandant Tel ara que amb això de Spotify Xavi ara donarà la playlist de convocats. Però bueno, aquesta música era per il·lustrar el que ha fet un alemany que es diu Kai Sandmayer, que és l'últim en arribar al llibre Guinness dels rècords, fent hula hoop mentre està fent també una planxa. 6 minuts i 34 segons de rècord fent moure l'aro en qüestió mentre es sosté amb les mans i la palma i la planta dels peus.
Pensava que volies dir que mentre estava planxant la camisa.
No. És una no, escolta, que això ha de ser gravat des de dos angles diferents, dos testimonis. Això del llibre Guinness dels rècords també és una mica un embolic. Última hora, Canales, de cara al Rayo Betis, és dubte per un tema personal. No es descarta que viatgi demà. De moment avui no ho ha fet amb el Betis. Aidor renova fins al 2026 amb el Celta i Benzema continua evolucionant i apunta a retorn davant del Villarreal.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Les enquestes en clau Barça, on acabarà el Barça a la Lliga? La majoria penseu que ni primer ni segon, que acabarà en zona Champions, el 47%. En clau espanyol, si creieu que l'Espanyol patirà per salvar-se, creieu que sí, el 65%. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.